bé, bon dia. Són les 10 i 2 minuts, les 5 i 2 minuts a la remissió de tarda. Sentiu bé, aquesta és la música que acompanya la nostra secció Far de córrer. Molt bon dia, Pere Serra.
Hola, molt bon dia, Formentera.
I bé, la notícia avui és que no tan sols ens acompanya en Pere Serra, sinó que ve amb en Salva Quijal. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Bé, fan cara de satisfets després de participar en aquesta cursa que ens explicaran tot plegat a continuació.
Clar que sí. Mira, avui tenim comptes en en Salva, que va participar el cap de setmana passat a la CCC, que és la cursa que són les tres inicials de les ciutats que passa, que són, bueno, de les localitats que passa, que són Courmayeur, Champets i finalment Chamonix. El dia acaba, comença a Itàlia, passa per Suïssa, que és Champets, està a Suïssa, comença a Courmayeur, que és Itàlia, passa per Champets, que és Suïssa, i acaba a Chamonix, que és França. Fa mitja volta a l'anell del Mont Blanc. Són 100 quilòmetres i més de 6.000 metres de desnivell positiu. És a dir, una bona penjada de córrer i de desnivell i de costes.
Sí, sí, heu sentit bé, ha dit més de 6.000 metres de desnivell, evidentment. Bé, com s'afronta això, bueno. Salva? Fa molt bona cara, he de dir, eh? Vull dir, penso que tot ha anat prou bé i que estava també molt, molt ben entrenat perquè ha sobreviscut, ha arribat i està aquí ara amb nosaltres.
Sí, la veritat és que tot bé, s'afronta un quilòmetre rere l'altre, no n'hi ha un altre, amb paciència i ja està, i pac amunt.
Així, tan senzillament, Pere.
Tan senzill, això simplificar-ho un poc només. En primer lloc, simplement demanar-te com te trobes, no fa ni una setmana, i com te sents el cor després de tantíssims quilòmetres i tantíssimes d'hores.
Bé, ara bé. La veritat és que quan vas tornar el dissabte vaig estar pegaet, el diumenge també, perquè també el trajecte del cotxe és molt llarg, i després de la cursa el pallissó del cotxe també va ser considerable. Uh-huh. I vaig estar dos dies fotudet i ara ja estic millor. Ara, uh-huh, des d'ahir ja estava bé i avui estic un poquet millor. Cada dia millor.
I el dia que ja t'has, diríem, recuperat o estàs acabant de recuperar-te, perquè aquestes coses se tarden. I com... M'agradaria que expliquessis a qui no ho ha vist. Com definiries l'ambient en general que hi ha allà a Chamonix, en el Mont Blanc, amb aquesta cursa? Hem de dir que hi ha moltes més curses, després us parlarem d'un altre que també ha estat allí. Però així en general, és a dir, se mescla de tot, com ho definiries?
Bueno, definiria que a qui li agradi les carreres de muntanya, té que anar a Chamonix. De que anar a aquestes curses, perquè jo vaig fer carreres per ahir, no n'ha fet moltes, n'ha fet unes quantes, i mai m'ha trobat un ambient igual. De tanta gent, tanta organització... Per donar-te un exemple, la Fira del Corredor, jo no havia vist una tan gran, mai. Uh-huh. ¿Vale? Era un parc ple de casetes, després a banda baix del riu n'hi havia un altre, i a banda corredors familiars, i bueno, imagina't.
Clar, ningú s'ho vol perdre.
No, aquesta cursa qui pot va. O sea, sí, és molt complicat entrar perquè entres en un sorteig, uh-huh, i t'ha de tocar, però ja qui li toca va. No n'hi ha...
Com és això del sorteig? Hi ha com unes places limitades, sí, hi ha tanta gent que, sí, no, que vol participar.
I entres en un sorteig i has, uh-huh, de tenir la sort que te toque.
Hem de pensar que en aquesta cursa que va córrer en Salva hi havia 1.900 places i varen quedar mils de persones fora per fer, uh-huh, només aquesta cursa. I entre totes les curses hi ha més de 12.000 participants.
Quant de temps feia que intentaves?
És la primera vegada.
No, m'ho, sí, puc creure.
Sí, sí.
Això ha que destacar-ho, que això és un verdader miracle.
Amb sort.
Amb molta sort. Ja m'he inscrit unes 8 vegades i he anat dos.
Increïble. Bé, després farem una visita a l'administració de loteria,
sí,
amb ell.
Poden,
no sigui que...
poden anar amb ell que mostri el número.
Sí, perquè... la veritat és que va ser, me va cridar Pere un dia, va, que avui tanquen les inscripcions, i dic, va, m'apuntaré, per si. Això no sé si va ser en desembre, no?
En gener, sí.
En gener, desembre.
El dia que tancaven.
Sí, l'últim dia.
Les últimes hores. És a dir, perquè veus, és a dir, quan hi ha sort, hi ha sort. Jo me vaig inscriure en el mateix moment i no me va tocar. És a dir, que...
Bé, perquè sí que hi heu anat junts, però...
Sí, anat, sí. Ja no tenia la plaça perquè no m'havia tocat això, però ja que estàvem i ja teníem tot preparat, doncs vaig anar cap allà amb ell, sí. Continuant un poc en més detalls, se cursa en sí, se CCC, diríem. Com la vas veure? Com l'ambient? Estic parlant de l'ambient, la gent, la forma de tratar, de moure's a la gent allí durant la cursa, com?
Pues bé, no tinc res que dir, la veritat. Va ser tot com estava previst. La sortida, l'arribada, la gent, els avituallaments, n'hi ha molta gent. Perquè clar, és una cursa de 1000 i pico corredors i sempre n'hi ha acompanyats que acompanyen a la gent i sempre n'hi ha molta gent en tots els puestos. Mai te trobes sol. Inclús en la cursa, quan te va fer de nit, anes per la muntanya i sempre duies 4 o 5 corredors darrere, 4 o 5 davant, tota la cursa sempre acompanyat.
Molt acompanyat.
Sí.
Això hem de dir que és una cosa que fa molt de... És molt important, perquè si no t'ho imagina trobar-te enmig d'una muntanya que dirien que no saps ni on ets. Tot sol.
Esclar, imagino que et dona també seguretat.
Sí.
I sabre que dus 3 o 4 darrere, o mires enrere i no veus ningú, i davant tampoc veus cap llum, pues, és un poc més. Anar acompanyat és un plus molt important. I parlant de la cursa, que crec que és per jo sempre és el més important, què tal les condicions meteorològiques? Com van els temps?
Van ser canviants.
Canviants.
Sí, van sortir molt bé, a les 9 del matí, no feia sol, no feia fred, era una temperatura superagradable. Però que a les 2 hores i mitja de cursa va començar a ploure fort. Fort. Va estar 1 hora i mitja plovent i parar. Però clar, ja tot el terreny s'enfangà, ja anaven a molt espai en les baixades, sobretot. I després se tingueren tot el dia prou agradable. I antes de fer-se de nit una altra vegada, es comença a ploure una altra vegada. Lo que és en la part, en l'última part de Suïssa, si no recorde mal. Comença a ploure una altra vegada, no tant com pel matí, però anava ploguent, i al final te...
Al final te cala.
Sí. No peguen tanta força, però al final plogué.
Plogué. Sí, era, jo ho definiria com un temps estàndard de muntanya en estiu, on era molt canviant, no hi havia, no feia fred, de veritat, no feia una temperatura excessivament freda, però sí que molt canviant, que te surt el sol, que te fa un ruixim, que te torna a ploure, que torna a sortir sol, i és molt canviant, i això també desgasta molt.
Sí.
El fet de tenir d'anar canviant de roba, tenir d'anar pensant si ara me banyaré, si me poso el xubasquero, potser no fa falta, però si no me'l poso, potser m'aixop, ens ho tenen de posar-me'l. Això com veiem les pel·lícules, que de cop arriba un nuvolat i bum, i se posa a ploure.
Sí.
Clar, imagino que psicològicament aquesta incertesa és una dificultat afegida.
Sí.
O no?
Bueno, jo la veritat és que no sol pecar de... Sol pecar més de dur més roba de la que toca, perquè jo soc molt frioler. Entonces ja antes de que fera de nit, vas veure que es començava a caure un pelín d'aigua i dic, mira, si para, me la lleve. I si no, pues mira, ja l'ha dut ficada. I me va ficar el gore i tot, i ja està. O sea, no tinc ningún problema en això. Preferis que anar a dur més roba, i igual vas, és roba tècnica i vas còmode igual.
Bé, digues, Pere, més detalls.
És dir, simplement és dir, comentar que, com ha explicat, és dir, allà hi ha un ambient enorme i l'organització és una organització molt potent, amb moltíssim de voluntaris, amb moltíssima, molt especialitzada, però tu creus que l'habituallament, si s'ha altres aspectes de lo que és l'atenció del corredor, estaves a l'alçada de les expectatives que tu tenies?
Jo sí.
Sí?
Sí. Jo la veritat és que el que em va fer falta en cada moment ho vas tenir. El que m'apetecia menjar ho tenia en l'habituallament. Potser una altra persona passava per allí i no li agradava el que n'hi havia, però jo justament aquesta cursa tot el que volia ho tenia sempre a mà.
Com? Què? Que sols?
Jo pues, m'he donat per menjar galletes salades, fiambre, meló i un poc de xocolata. Quan tenia aixina falta de sucre i això, hi ha galletes de xocolata. També hi ha algun avituallament que té caldo calent.
Oh.
Sí. Que també va molt bé i...
És molt reconstituent, imagino.
Sí, sí. N'hi ha isotònic, també els avituallaments, sí. La veritat és que n'hi ha de tot.
El caldo és molt interessant perquè t'aporta tant la temperatura, quan és una nit freda o quan és un moment de fred, t'aporta la temperatura, però també t'aporta líquids, t'aporta sal, t'aporta, si té alguna sopa o alguna cosa mesclada, carbohidrats. És una cosa molt, bastant completa i molt mengíbula quan tens fred i quan tens gana. un bon caldo. Jo, com a referència, jo només em menjo a les curses. Jo a casa, quan si no estic molt malalt, no prendo un caldo mai. Però durant les curses...
Sí, sí. Sí, n'hi ha macarrons, també.
També hi ha pasta. També hi ha pasta. Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, bé, em miren perquè, clar, jo poso cara de sorpresa perquè no he estat mai en una cosa d'aquest tipus.
Sí, sí, hi ha que pots menjar bé, és a dir, jo crec que hi ha algun que si és de bon menjar deu arribar a meta amb més quilos que no ha sortit.
Sí.
Perquè
sí,
sí, sí.
És això possible.
Sí.
Tenim que pensar que una cosa que va fer en Salva està calculat que se poden arribar a consumir unes 10.000 quilocalories. És a dir, que tot això s'ha de reposar a través de nutrició i de moltes coses, però també també de menjar, no és només menjar barretes i xupar gels.
Sí.
Perquè si no és 10.000 quilocalories amb aquestes condicions, mm-hmm, s'arriba a fer-se molt complicat. I sobretot això, trobar les coses que un li pateixen i poder-les menjar i poder-les menjar a gust i que vagin fent per a dins l'estómac quan toca.
I què és allò que vosaltres valoreu més positivament? Imagino que va per aquí el tema, no? Respecte a l'organització d'una carrera, quins són aquells aspectes en els que no poden fallar de cap manera? Imagino que aquest és un, potser.
Sí. Bueno, és trobar-te còmode en la cursa i que no te falte de res, ¿vale? Mm-hmm. Que tu veus que estàs corregent i estàs, no corres ningú perill, veus quan arribes als puestos, veus allí al metge, veus a la gent de l'organització que es preocupa,
mm-hmm,
bueno, sentir-te còmode en la cursa, mm-hmm, no n'hi ha més. Després l'altre ja ningú t'obliga a fer-ho, tu saps a lo que vas, però yeah, mentre se compliquen unes quantes coses, tot de més no hi ha cap problema.
Mm-hmm. Mm.
I la gran pregunta, t'han quedat ganes de tornar-hi a Chamonix?
Sé que tornaré.
O fer alguna cursa d'aquestes?
Sé que tornaré, sí.
Fer la mateixa o ja fer coses més grosses, més grans?
No ho sé. Ja ho veuríem, ara mateixa no vull pensar en això.
Perquè tenim que pensar que les quatre curses principals, és una de 56, se deia que tenia 100, una altra de 144 i la més gran que és la de 170. És a dir, que encara li queda per
sí, pujar. Sí, encara algunes més per allí que conquistar. Sí, sí. Alguna farem, segur. No sé si este any que ve o al següent, però uh-huh, sí que ara tinc uns punts que puc aprofitar per apuntar-me al sorteig una altra vegada.
Què són aquests punts?
Són, se diuen, running stones.
Uh-huh.
¿Vale? Que tu fas unes certes curses de l'organització i te donen aquests running stones per poder tornar a Chamonix l'any que ve, uh-huh, entrant en el sorteig.
D'acord, és a dir, et dona preferència per sobre d'altres que no tinguin...
Sí.
No,
has de tenir-ho, has de tenir running stone per poder córrer. No, no és preferència,
d'acord,
és absolut.
El sorteig és el mateix per tothom.
Exacte.
Però tens uns running stone.
Però un altre no pot apuntar-se.
D'acord.
Qui no té ses running stones no pot apuntar-se. I quants més running stones tens, més probabilitat tens que te toqui.
Jo ara tinc 6 running stones i el meu nom eixirà 6 vegades en el sorteig.
D'acord.
Perquè ha fet una carrera de 100 quilòmetres. Un altre que ha fet una de 50, el millor running stones que n'hi té 3, si no m'equivoque. I el seu nom és 3 vegades en el sorteig.
Vale, d'acord. És a dir, vas guanyant categories.
Sí, ranking, sí. Més que ranking, possibilitat de que te toqui.
Sí, exacte.
Vas augmentant la possibilitat de que surti el teu nom de llistat.
Mm-hmm. Bé, veient el precedent aquest any, no? que vas entrar la primera volta que t'apuntes, l'últim dia de l'inscripció, i vas entrar... jo estaria molt a prop d'ell quan sigui el sorteig, Pere.
Sí, sí. Bé, però jo no sé, jo crec, no sé si hi ha res per fer, perquè si se queda tota la sort, jo no, segur que no m'ho tocarà, no m'ho tocat mai encara.
S'apuntarà per equips i ja està.
No m'ho tocat mai encara, dic que no crec que m'ho toqui. I res, i ja per acabar, Salva, agrair-te la presència aquí, i quins reptes tens, quina agenda tens pels propers mesos, pels propers anys?
Ara, de moment, recuperar bé i començar a fer coses com més petit, i crec que els 3 dies de trail faré.
Que són principis de desembre.
Primera setmana de desembre. Uh-huh. M'agrada, la veritat, anar 3 o 4 vegades i m'agrada aquesta cursa. Són tres carreres, uh-huh, divendres, dissabte i diumenge. I bé, passes el fin de setmana a Eivissa, fas un poc de deport i algun dinar que també caurà i ja està. Uh-huh.
Després s'ha de recuperar, això també ens ha quedat clar.
I anar recuperant. I ahir ja tancarem l'any. Ahir ja en desembre a descansar i ja està.
Molt bé. Bé, doncs moltes gràcies. Et quedes a, sí, a comentar sí, la resta de les curses, no?
Sí, va quedar un moment.
Vinga, va, queda't, salva.
Que no, és dir, gràcies. Simplement comentar-vos de la cursa principal, diríem, que és la volta sencera, que diria que seria la volta sencera en el massís de Montblanc, que en aquest cas se surt des de França, se passa per Itàlia, on en Salva va començar, després, perquè el recorregut és el mateix. És a dir, ell va fer els últims, per resumir-ho, no és exactament igual, però bé, que és idèntic, els últims 100 quilòmetres de 170, enteneu? La volta sencera són 170 i en va fer 100, que són els últims 100 de 170.
D'acord.
D'acord. I que seria s'aneix sense en el Mont Blanc, en el massís del Mont Blanc. I en aquest cas, no, segurament ho heu vist per mitjà de comunicació que ha sortit, per quarta vegada va guanyar en Kilian, la gran estrella d'estrell espanyol i mundial, per descomptat. Si voleu, vos faig un poc de... Vos poso un pèl amb... en lloc de buscar un article o explicar-vos com ho descriuen les cròniques, crec que és molt interessant. He trobat una petita ressenya que ha fet ell de la cursa, no? Comentar-vos que els dies abans, crec que dos o tres dies abans de la cursa, li van diagnosticar Covid.
No m'ho puc creure.
Però era simptomàtic i tenia molt pocs símptomes, però sí que és cert que ja se trobava, que quan vàrem parlar del darrer programa, Rocío, te'n recordes?
Sí, exacte, justament ara estava fent memòria de tot plegat.
Que afecta en el ritme cardíac i incrementa, clar, i quan has de fer un esforç molt gros se nota. És a dir, i si voleu vos faig un poc el resum, és a dir, aquests apunts molt ràpids, diu, quilòmetre zero, és a dir, ja ho definiria com una muntanya russa, i ara veureu, muntanya, perquè està dins de muntanyes, però russa, perquè veureu quins salt i baixos que
té. És com una mena de diari, no?
De diari, sí, quilòmetre zero. Quilòmetre zero, diu, un dia abans de començar no estava segur de córrer, línia de sortida, emoció i por, es varen fusionar. Esgarrifances, aplaudiments i soroll. Vale, sortida. Jo estava en aquella sortida, però segur que hi havia unes... No m'ho vull exagerar. Jo vaig necessitar, per poder-me atracar a vora els parcs dels corredors amb un passadís, a banda i banda, jo crec que vaig fer més d'un quilòmetre sense poder trobar un lloc que estigués a menys de 3 o 4 metres dels parcs dels corredors. Però faig una idea.
Bé.
Les esgarrifances d'això.
Vols que faci jo de Kilian?
Fas tu
de Kilian, vinga. Vols que faci de Kilian? Vinga, va, així, anem alternant.
Vinga, alterna.
No sé si em sé posar en situació. Sí. Bueno, estem als quilòmetres 70.
Ara passant als quilòmetres 70, que és la baixada de Courmayeur.
I diu, un metre de llum a la foscor. La meva ment dibuixant muntanyes que conec bé i que no en veiem i que no veiem a la foscor. Poterrey, Brouillard, Miage, tractant de concentrar-me en el relax que aquestes muntanyes em donen en comptes de la carrera. Vaja, quina situació, no?
Sí, sí.
No queda molt clar, sembla que està un poc nubilat, no?
Està un poc nubilat, és a dir, les coses no li van massa bé. Arriba en el quilòmetre 80, que és Courmayeur.
I diu, menjar i menjar més. Un ultratrail és un desafiament per a menjar mentre corres i caminades per llocs agradables. Aquí canvia una mica, no?
Sí.
Sembla que aquí ja, com bé, com m'explicàveu, que hi ha molts plats, que realment t'has de nutrir molt bé per agafar, doncs...
I ser capaç d'assimilar aquell menjar, perquè no és qüestió només de passar-te per la boca. Sinó...
Això és molt difícil, també, perquè vosaltres esteu en marxa.
Exacte. Ho has d'entrenar, això.
S'entrena?
Claro, sí.
Bé, a continuació seria el quilòmetre 100. Estrelles fora i foscor dins. Abans que arnovegim Walsley. Fa el seu moviment, pressionant fort. És a dir, té a un altre atleta que està...
Que va davant.
Que va davant.
En Walsley li treu, li escapa, se li escapa. Això era just entrant a Suïssa.
Ahà, i per tant, ara aquí li està posant difícil. Diu, dubto seguir-ho. Jo sí. Els símptomes de Siaxinal van tornar més intensos.
Va tenir un apunt a Siaxinal, va tenir rampes, va tenir problemes musculars que no li deixaven continuar. I aquí estem parlant que ja té 100 quilòmetres i tota una nit corrent. És a dir, més de 14 hores corrent, 13 o 14 hores corrent.
Però segueix i diu, això serà difícil. Hauré d'anar més a poc i trobar el meu ritme per a recuperar-me.
Perfecte.
Bé, a continuació també hi ha una nota en l'arribada als 120 quilòmetres.
Exacte.
En la que diu, en aquest moment estava segur de detenir la meva carrera a causa del dolor muscular. Vaig pensar en arribar a Champeix i renunciar allí. Llavors, Mathieu Blanchard em va passar. Puc seguir-li a Champeix i veig. En les baixades els meus músculs sofreixen, però puc seguir. Mathieu va canviar la meva foscor a llum.
En aquest cas, ell anava segon i el tercer, que era Mathieu, el va passar. I el moment de passar-lo va dir, no m'ho puc retirar, que estava ja per retirar-se, és el punt clau de la cursa. Són 120 quilòmetres i ja se t'han fuit totes les tonteries, com podrien dir. I, però en aquest cas el va aconseguir. El va seguir l'estela de Mathieu, va aconseguir reactivar, donar-se en compte que no estava tan malament com per retirar-se, que ja estava a punt de retirar-se.
Diguéssim que quan va veure això li va donar com un punt de, bueno, si ell pot, jo he d'estar per davant,
he
no?
He de seguir, he de aguantar-li.
Quilòmetre 130. De tornada al joc, costa amunt es va sentir fàcil i bé. Menjar i menjar i menjar. Com canvia?
Canvia. La muntanya russa que vols deia. Va poder menjar, va poder recuperar forces i el que dèiem abans, i en aquest cas va aconseguir recuperar ritme i la posició, la carrera, que ja estava 10 quilòmetres abans, estava ja quasi perdut.
Però seguim, i quan arribes a quilòmetres 150 diu, fins i tot si és una competició és creuar els pobles, és la gent, vells i nous amics de quan vivia allí. Els ultras podrien ser un tour gastro de resistència o un tour turístic per a gent activa. Bueno, a veure, aquí què està passant?
Tornem a menjar. La clau està en el menjar.
Jo crec que sí, perquè després de la tongada de menjar sempre el missatge és més positiu. Bé, als quilòmetres 160 diu, després d'ajudar-se mútuament, jo empenyia costa amunt i ell costa avall, era hora de barallar-se entre si. Sortint de Vallorcín vaig empènyer fort, vaig entrar a la meva bombolla de dies durs de carrera, comptant els quilòmetres fins al final i l'energia que queda. Fent una mica d'estratègia, no? Mentalitzant-se per arribar doncs, a la meta, entenc.
És dir, en bones condicions, ja podeu imaginar, quan un corredor d'aquests ha de posar aquest paràmetres dins la seva ment, és perquè realment va molt desgastat, molt malament.
No. Bé, aquest quilòmetre 170 te'l deixo tu, Pere.
Bé, 170, com vos deia, se metre, parar-se és alleujament. Les emocions són fresques. Ha estat dur la majoria dels moments, però també molt vell, perdó. I també molt solitari en punts i d'altres, i en altres és una cosa d'equip entre corredors. És a dir, va arribar a la meta, va arribar el primer, en Wansley li varen passar després de Champeix, els dos, i després va desempallegar-se de Mathieu Blanchard. I va arribar a la meta amb tot això en 19 hores i 59 minuts.
Ai, que es diu pronta. Jo, és que en aquesta secció cada dia em passa igual, eh? Jo crec que ja m'hi vaig posant, però no deixeu de,
això,
de posar el límit un poc més enllà.
Però també he de dir que això és una cosa extraordinària. És a dir, no estava massa clar si se podia baixar de les 20 hores, mm-hmm. I ell va baixar de les 20 hores en males condicions, perquè veiem que no estava en el seu 100%. I res, i comentar-vos això, que això ha suposat, com vos deia al principi, que és la quarta vegada que en Kilian guanya el UTMB, és el corredor que, juntament amb en François Daen, és el que ha guanyat més voltes el UTMB, i bé, i va ser... I sobretot amb aquestes condicions, si dius està allà i li va tot bé i controla tot, però no, com demostra que va tenir moments molt crítics i va saber superar-los i va saber sobreposar-se i arribar a metes primer, que és encara, que és el que dèiem els dies. Per jo, ho hem dit moltes voltes en aquesta secció, és una espècie d'extraterrestre, perquè dius, quan no te trobes bé enmig d'aquelles muntanyes, enmig d'aquells desnivells, aquelles costes, i ser capaç de remuntar tot això, i en aquest cas encara quedar primer i rebaixar en una mitja hora el temps més bo que havia hagut mai a la història, és d'estar terrestres, és una cosa increïble.
Bé, aquí és on destaca, no?, una característica també, doncs, a l'esport, és la lluita amb un mateix, no?
Completament.
Vosaltres us heu trobat en algun moment en les vostres proporcions, en Kilian Jornet, ja ho has dit, que és un extraterrestre pràcticament, però us heu trobat, us identifiqueu amb aquest relat que fa en Kilian?
Sí, sí.
En Salva riu, mira encara de si algú així m'ha passat alguna vegada.
N'hi ha ratos dolents.
Però fins i tot de pensar de deixar la carrera, un esdeveniment important, que hi hagis lluitat molt, que te l'hagis preparat tot l'any.
De pensar què faig aquí.
Sí. Com per exemple, te'n recordes? De...
Esta última, per exemple, se'm va atacar l'estómago i vaig estar 2 hores i mitja, 3 hores, no vaig poder ni minxar ni beure. I sí que vaig passar un moment que dic, si això no me va bé, si no torna l'estómac a sentar-se, així no podré continuar. I sí que pense, uf, me queda un munt de carrera, no vull retirar-me, saps? Estàs ahí batallant.
I en aquest moment, com vares fer aquest canvi?
Vaig baixar el ritme, vaig arribar a un avituallament i vaig seure i a poc a poc es comença a minxar galletes salades i es comença a anar a entrenar-me. I a poc a poc l'estómago
es va anar assentant
i ja després, ja sí que coses dolces, vaig estar molt de rato sense poder minxar-ne, però anava menjant salat i bevent aigua i m'anava bé, i així anaves continuar un bon rato. Uh-huh. I al cap d'unes hores ja vas poder menjar dos també i ja tot torna a la normalitat.
I tu, Pere, també t'has trobat en alguna
situació?
Sí,
el dir per jo és gran obstacle, no són tant els quilòmetres ni les muntanyes, com aconseguir menjar i hidratar-me bé. És el principal obstacle per jo.
Durant la carrera, dèieu que també s'entrena,
sí,
perquè
sí,
clar,
sí.
Quan són carreres de tantes hores heu sí, de menjar, heu de fer la digestió mentre feu la cursa.
És que vos faceu una idea, per intentar-ho comparar, és dir, per posar una metàfora, no és una cosa real,
eh?
Però és com si en el moment en què estàs més cansat de tot un dia, de la teva vida, que te fa mal tot, que estàs d'això, t'has de menjar pues, 5 plats de paella, 3 trossos després un guisat d'ossos i després... Pues, i després un plat sencer de greixonera. Això és el que... És dir, i tot això sense aturar-te de córrer. T'imagina't. Si és complicat, ser capaç d'alimentar-te, evidentment no se mengen aquests aliments, se mengen aliments que són més digeribles, però per fer-se una idea, és que és molt complicat. Molt complicat. Però bé, i aquests moments, com tu deies, la pregunta que feies, aquests moments de si passa pel cap, com ha comentat en Salva, quasi sempre, quan és una cursa d'aquest tipus, quasi sempre un moment o l'altre dius, jo què faig aquí? Si me retirés ja estaria, en una hora estaria en el llit dormint, i estic mort de son, estic cansat, me fan mal els peus, vaig banyat.
Ara torna a ploure una altra vegada.
Ara torna a ploure, això... I comences a tenir pensaments, jo a vegades dic que són pensaments tipus paranoics, i dius, ara hi ha alguna cosa que s'està posant en contra meva perquè no continuï.
Mm-hmm. Sí, aquí el tema de l'autocontrol, no?
Sí,
és totalment...
Sí, completament, completament. I molt bé. I si vols, ja per acabar, avui, comentar-vos simplement, ja que estàvem allí, no és l'ultratrail del Mont Blanc, però està molt, molt a prop, i és que... Jo m'ha resultat curiós, aquest any, fa 10 anys que vaig anar-hi per primera volta, vaig anar-hi l'any 2012, i el retrocés de la glacera és increïble, de la glacera molt, molt gran. Se veu perfectament, jo me'n record, fins on arribava fa 10 anys, i ara, la mateixa època, de l'any, en tot igual, i és increïble. S'ha retrocedit bastant de metres, la glacera, i a més és molt més prima. Abans era una paret bastant alta i ara sabeu simplement una cosa molt baixeta. I relacionat amb això, hi havia un refugi, que se deia el refugi Vivac de la Forge, mm-hmm. que estava just dalt a 3.675 metres d'alçada, sobre la cresta de Kufner, i què va passar? I què ha passat? Que estava sobre una permafrost, li diuen que la terra, les roques gelades, estava assentat, clar, a 3.000, quasi 800 metres, sempre està, està gelat. I aquest estiu, en les condicions que hi ha hagut, el gel de vall d'ell s'ha fos, i ha caigut el refugi, era un refugi petit, era una, com una caseta petita, no era un refugi enorme.
Sí, ens posem en situació, no estem aquí en una vall, sinó que estem a...
Estem a dalt d'una muntanya, a 3.800 metres, a 3.700 metres, hi ha aquesta... i res, i com que se va desestabilitzar i va caure en el forn de la vall, 300 metres d'alçada, sobre la grassera de Bremba, se va estavellar i va quedar fet trossets. És a dir, que un exemple més de que això s'està escalfant, i que si no fem alguna cosa, bueno, potser d'aquí 4 dies no ens quedarà cap glacera per veure.
Bé, a més, si dius que personalment, quan has visitat, has estat allà, ho pots apreciar a simple vista, és prou alarmant. Al final, sí, en la natura, els canvis es veuen molts anys vista i que, vull dir, no... Els humans no hauríem d'arribar a veure canvis substancials.
A percebre i se perceben en pocs anys. És increïble. Jo no, és dir, no és una mesura objectiva, però sí que se veu realment que està molt més... I també les condicions. Teniu que pensar que durant els primers 10 anys les condicions meteorològiques que hi havia... Aquesta cursa ara fa 20 anys que se fa. Els primers 10 anys que les condicions meteorològiques, un any sí, un any no, eren terribles.
Això ha canviat?
Això ha canviat, és a dir, els primers 10 anys les condicions, sempre s'ha fet a la mateixa data, a finals d'agost, i el primer any que vaig estar-hi, com us comentava que va ser l'any 2012, va haver-hi, jo sempre ho dic, que és la nevada més grossa que he vist en la meva vida, és a dir, en 3 minuts hi havia més d'un pam de neu, al mes d'agost. Allà dalt una fretada, tot un dia gelat, la temperatura en tot el dia no pujava 3 graus, 4 graus de dia, ploguent, nevant, pedregant, fent un desastre. I ara fa quasi 10 anys, quasi cada any, els bons temps.
Salva, t'identifiques amb aquestes condicions meteorològiques que ens comenta en Pere, o realment, atenent el que ens explicaves per un moment, sembla que no té gaire a veure?
No, que va, no té res a veure, no té res a veure. No sé com haver quedat jo ni sé en el frio que s'ha volgut.
Com un glaçonat de gel, t'ho dic jo.
Bueno, doncs fins aquí. Ja està arribant el nostre proper convidat, en Cristian, que viu a la nostra secció de vins. Mentre es prepara i proseguim amb el nostre programa d'avui, us agraïm molt que ens hagueu visitat avui aquí presencialment al nostre estudi. Gràcies, Salva, Quejal, i gràcies per la Serra, com sempre. Fins a la propera cita.
Molt bé, molt bon dia.
A vosaltres.
Adéu.